Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, immillorablement acompanyats. Normalment seleccionem, diguem així, els convidats, però el d'avui abasta els tres aspectes que deia en Lluís.
Doncs efectivament, estem encantats de tenir aquí amb nosaltres Albert Carbonell, president del grup MIFAS. Albert, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut.
A vosaltres per convidar-me.
Ja saps que aquesta casa és casa teva, casa vostra, i que estem encantats de tenir-vos aquí. I més, en un moment on hem rebut la notícia de que s'apropen canvis a MIFAS, a la cúpula de MIFAS, no? Hi ha eleccions, nova junta, i hi haurà un canvi de presidència, no?
Sí, aquest mes de... Bueno, aquest any toca eleccions cada 4 anys, van lligades també, per casualitat, amb les eleccions municipals. Per tant, aquest any toca eleccions i al gener vaig comunicar a la junta directiva de la nostra entitat que jo, després de 9 anys de president i 3 anys com a vicepresident, per tant, 12 anys, crec que el meu cicle polític a l'entitat havia acabat i que s'havia de promoure un relleu.
Víctor.
Bé, és un exemple que poder haurien de seguir alguns polítics, no? Allò que hi ha un cicle i els cicles, doncs, efectivament, s'acaben o s'haurien d'acabar. És obligat preguntar a l'Albert que ens faci resumit, perquè el temps és tan breu sempre a la ràdio, doncs, d'aquest cicle. Què ha aconseguit, què ha millorat, si hi ha alguna cosa que no s'ha pogut millorar, sempre ni sol en haver, també, que no... Allò, però, a veure, balanç.
A mi m'agradaria que, o crec, que el que hem aconseguit la junta directiva que jo presidia ha sigut posar el 2.0 a l'entitat, no? De modernitzar, de fer un trànsit a una entitat que estava presidida per en Pere Tubert, que a més era una de les persones fundadores, per tant, de totes aquelles persones que havien fundat amb unes idees i que havien iniciat molts projectes, doncs nosaltres el que vam acabar de fer és de modernitzar, de posar la professionalització a l'entitat, que abans ja hi era, però ara jo crec que funcionem amb uns nivells de professionalitat alts, perquè hem de competir amb les licitacions públiques, amb empreses ordinàries i que disposen de molts diners per poder anar amb tècnics a fer presentacions correctes. Per tant, nosaltres hem de fer aquesta professionalització i també perquè al final, doncs, hem anat creixent, facturem uns 8 milions i mig d'euros, 9 milions d'euros a tot el grup MIFAS, i al final necessitem funcionar d'una manera transparent, però a més molt professional. I l'altra cosa que m'agradaria deixar o que es quedés en record de la nostra junta directiva, que vam iniciar l'atenció centrada a la persona. La manera d'atendre les persones amb discapacitat en els serveis assistencials ha canviat molt. De ser un model rehabilitador a ser un model personalitzat, on cada persona ha de poder decidir cap on vol anar. No deixarem grans noves infraestructures, perquè també els moments de crisi, des de la crisi del 2008 cap aquí, hem anat amb crisis consecutives, i hi ha les últimes, les del Covid i de l'increment de costos i de tot, però sí que deixem una entitat sanejada amb els projectes consolidats i, repeteixo, amb una atenció central a la persona, que és el que crec que cal destacar.
En el moment de realitzar el traspàs, malgrat sabem que has manifestat públicament la teva intenció de posar-te a disposició de l'entitat en el futur, per d'una altra forma, encara que no sigui com a president, però en el moment en què toqui fer el traspàs, fora de guió, què li diràs en el nou president o la nova presidenta de MIFAS? Hi ha algun repte important que s'hagi d'afrontar en el futur immediat?
Hi ha dos objectius que crec que l'entitat ha de treballar molt. Una és l'assistència personal. L'assistent personal per a persones amb discapacitat física o orgànica ha de ser una realitat en breu i això ha de permetre... Jo comparo com quan es van començar a posar rampes als carrers, perquè l'assistència personal sí que permetrà que la persona amb discapacitat física pugui realitzar una vida amb independència, amb accions a la comunitat i no havent d'estar apartat o reclòs en un servei residencial quan ell o ella no vol. I l'altre és treballar cap a la vida independent amb models d'habitatges accessibles tant econòmicament com de barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat. Hi ha un greu problema d'habitatge a tot Girona, no només per a les persones amb discapacitat, sinó per qualsevol tipus de persona, però és que les persones amb discapacitat, a més, necessitem una sèrie de requisits per poder-hi viure, i la gent en gran dependència, a més, necessita uns suports. Per tant, això és inviable econòmicament per a una persona sola, i espero i desitjo que MIFES pugui plantejar ja un projecte per donar sortida en aquesta demanda de les persones.
Bé, és evident, ja ens ho ha apuntat doncs Albert, que hi ha unes relacions amb les institucions, amb les corporacions. Com ha sigut aquest diàleg, aquest contacte, penso, doncs, amb corporacions locals, en primer lloc, ajuntaments, després institucions d'un segon nivell, podria ser doncs la Diputació, i un tercer nivell que seria l'administració del país, i encara podríem situar doncs més nivells, no? A nivell estatal, a nivell europeu, però en fi, quedem-se a casa, no? Diguem-ho així. Sí. Hi ha hagut diàleg, hi ha hagut entesa, hi ha hagut una problemàtica, o alguna administració s'ha fet fins i tot el sort.
Una cosa que jo crec que és molt bona, perquè no diguin que sempre critico, per tant, una cosa molt bona és que avui en dia pots parlar amb quasi tothom, i trucar de telèfon o WhatsApp i quasi tothom te respon, a tots els nivells, eh? Estem parlant des de alcaldes fins a presidents de diputacions, consells comarcals o persones importants de la Generalitat. I això és molt bo perquè tens aquest contacte, aquest feedback ràpid. Però també és veritat que jo trobo a faltar una mica més de valentia amb l'entorn polític. Ens estem excusant molt amb els tècnics, que està bé, vull dir, no se m'entengui malament, no és que abans el polític decidia i el tècnic no tenia res a dir, el tècnic té molt a dir, però ens estem burocratitzant massa, estem paralitzant el país. No pot ser que hi hagi... La llei d'accessibilitat és d'octubre del 2014, encara ha de sortir el codi. Encara ha de sortir el codi, que sembla que aquest any sortirà, però és que estem al 2023, és que sortirà coix, i mai millor dir, per una llei d'accessibilitat. Estem paralitzant el país, no se té en compte el tercer sector, els polítics tenen una mirada molt curta, parlem molt, expliquem molt a les xarxes socials, però llavors... anem a parlar poc amb les entitats. Potser és problema del tercer sector, potser també ens hem d'autoreflexionar quin pes real tenim o per què hem perdut aquest pes, però la veritat és que tiren... Jo he estat amb directors generals de la Generalitat que diuen: jo tinc una idea molt clara, si la seguiu bé, si no, doncs l'haureu de seguir. Bueno, quin diàleg és aquest? Quin diàleg és aquest? No? I cada cop que hi ha un canvi en els governs, a la Generalitat últimament n'hem tingut uns quants seguits, doncs hi ha un canvi d'idees. Ostres, això em fa recordar amb la llei d'educació, no? Potser hauríem de tindre un criteri que veiem que vagi bé per tota la societat i treballar, sigui quin sigui el grup polític, amb les seves idees i amb el seu visionament, però posant el seu segell personal, però no canviant-ho tot, perquè és que no pot ser que tinguem aquests desbarajustes.
Bé, hem de donar les gràcies a MIFES, a tota la gent que vivim a les comarques de Girona, perquè MIFES, doncs, home, dona unes possibilitats i dona uns recursos i dona uns serveis, afortunadament, doncs, a moltíssimes persones que, de no haver-hi MIFES, doncs, evidentment, per el que estem parlant justament, l'administració doncs no pot arribar. En moltes coses on no arriba l'administració hi ha opcions que són les que ofereix MIFES, amb la qual aquí jo m'agradaria posar molt en valor aquesta aportació que feu. La pregunta és, però, una persona que tingui discapacitat vivint a les comarques de Girona té les mateixes oportunitats o les mateixes possibilitats d'una persona que visqui, per exemple, a Barcelona o a Tarragona?
Que Tarragona jo crec que sí, que Barcelona és diferent, és la capital, amb accessibilitat Barcelona té moltes coses a millorar. Ara s'està discutint a Barcelona, per exemple, treure les motos de les voreres, cosa que a mi m'estranya molt perquè Girona fa molts anys que les tenim fora i allà és un gran debat perquè sembla que sigui impossible, però és veritat que és la capital i que té, que a més va haver-hi unes olimpiades, unes paraolimpiades, en accessibilitat està molt, molt ben treballada, però també hi ha mancances, no? A Girona se li pot donar molts de serveis, és veritat que hem de lluitar per altres serveis, però sí, més o menys en tot el territori. Jo diferenciaria més en entorn rural i en entorn de ciutats, perquè sí que és veritat que en entorns rurals hi ha menys oportunitats de transport, d'habitatge, de serveis socials. Clar, una persona ja no està en la discapacitat, sinó una persona que visqui a Ripoll o a Puigcerdà, que no tingui carnet de conduir, que tingui una discapacitat baixa però que no li permeti treballar o que necessiti alguns requisits, potser té més complicat que una persona que viu a Girona i que tingui una discapacitat més severa. Per tant, jo diferenciaria una mica, ens queda aquest repte de que la bretxa entre les persones de rurals i la persona que viu a ciutat no sigui excessivament gran.
Mm-hmm. Bé, estem en campanya electoral, o esteu en campanya electoral. Sí. Com es viu una campanya electoral? Hi ha candidatures, hi ha tendències, hi ha grups, com funciona? Però, a veure, parlem d'una empresa important.
Sí.
I dic empresa, perquè
sí.
Hem manejat
sí.
Xifres.
Sí, jo porto 20 anys treballant en el grup MIFES, mai he viscut unes eleccions amb diverses candidatures. Actualment estem en període electoral, per tant ja es poden presentar, s'ha de presentar i s'han de recollir qui vulgui presentar-se, a part de ser soci o sòcia i complir els requisits, ha de presentar una sèrie d'avals de socis i sòcies, per tal de poder-se presentar a les eleccions, que seran el 15 d'abril. A dia d'avui només hi ha una candidatura, i és una candidatura que encapçala l'Artur Altabàs, que fins ara havia sigut el tresorer de la meva junta directiva i ha fet un pas endavant, una persona preparada, jo crec que coneix tota l'entitat, que coneix tot el sector de la discapacitat, i bé, jo crec que serà una persona que pot aportar molt de coneixement i pot aportar experiència. Clar, que una persona que no ha estat en el dia a dia de l'entitat es vulgui presentar, doncs bé, és que no som el Barça. En el Barça jo entenc que hi hagin cops de colze per presentar-se. Aquí, més aviat, hi ha cops de colze perquè s'hi presenti un altre, no? Perquè són mal de cap, són reunions hores intempestives i es dedica molt de temps a qual cosa l'Artur, que a més és una persona pensionista, vull dir que no va a buscar res d'allà, ve a donar el seu temps i el seu coneixement per construir un món millor.
Molt bé, el programa d'avui és per conèixer quin moment viu l'entitat, quin moment es troba el grup MIFES, i també per saber quin és el moment que viu el sector. Un sector que no acaba de millorar la situació ni a l'entorn ni la legislació que l'empara o el regula. Ens agradaria donar bones notícies, Albert, però de veritat que ens costa trobar-les, no?
Sí, el sector està fotut, i està fotut per diverses raons. Una és l'increment de costos i de preus i de la vida, que això tothom, quan anem al supermercat, ho veiem, per tant, aquí no cal explicar res, però és veritat que l'administració no està incrementant, podríem fer el símil com els sous, no? Els sous no s'incrementen per anar resumint això, però l'administració tampoc està incrementant els concerts o els programes que financia de les entitats. Això és un problema perquè les entitats estem gastant les reserves, que aquestes reserves, bueno, hi són per algú, però hi són per reinvertir en millores que l'administració no arriba, no? I per poder oferir més ràtios de personal, per poder oferir obres de rehabilitació en els centres assistencials, bueno, diferent. I l'altre, com també us deia abans, que passa una mica amb la política, és la burocratització. Tenim els tècnics enganxats a les pantalles omplint dades. A més d'estar amb les persones i poder parlar amb elles i ajudant-les i buscant solucions, els tenim constantment, perquè com que tot va financiat per programes europeus i que ha d'haver-hi un control, perquè són diners públics i els diners públics han d'estar ben destinats, però us puc assegurar que una gran part de la jornada estan amorrats a la pantalla i que això, a més, els està cremant. I tenim, en el tercer sector tenim una fuga de professionals perquè es cansen d'aquesta burocratització, es cansen de que els programes no els hi pots donar molta continuïtat o seguretat perquè surten cada any o cada dos anys i sempre tens la por. Va, intentem anar renovant, però sempre tenen la por de que acabi. L'administració pública està assumint moltes tasques perquè l'administració pública, bueno, doncs el calés no és tan preocupant, estan donant unes molt millors condicions econòmiques que les que podem oferir nosaltres, perquè els programes que ens financa l'administració pública no ens permeten pagar els sous que paguen ells, i estem en aquesta fuga de talent, que això és una altra preocupació molt important. I a més que les persones joves que han estudiat carreres universitàries i que volen dedicar-se a l'atenció social, volen dedicar-se a l'atenció social, volen salvar el món, cosa que és fantàstic i els hi agraïm. No volen estar fent papers i justificant tot tant. Per tant, els programes, l'administració, el que els hi reclamem nosaltres és que els hi posin suport administratiu, que no costaria tant, i que un administratiu o una persona que ha estudiat per això sí que ja li agrada el tema d'estar mirant la pantalla i justificant números, però el psicòleg, el treballador social, el terapeuta ocupacional volen salvar el món. I necessitem que salvin el món, perquè el món necessita que...
Falta fa.
Necessita salvadors.
Sí,
necessita salvadors. Bé, l'Albert, doncs, encertadament, quan ha parlat de la seva institució, jo dic seva, no en el sentit de propietat, sinó, doncs, de presidència, sempre ens parla de socis i sòcies. La dona, estem doncs, en unes setmanes en què es viu i poder, no seria necessari si el tema estés equilibrat, doncs la participació femenina. Teniu més socis o sòcies?
Tenim més socis.
Sí.
Tenim més socis. Ara no me'n recordo la xifra, però tenim més socis. Però és que la dona amb discapacitat és doble discriminació. I això és així, perquè les cures normalment les fa la dona. Les feines costa més trobar si ets dona i, a més, amb discapacitat. Fan més sacrifici. Clar, és que arriba un punt que sembla mentida que al segle XXI, 2023, haguem d'estar celebrant el 8M o el 3D, que és el dia de la persona amb discapacitat. Tant de bo no haguéssim de celebrar cap d'aquests dies.
Bé, doncs tant de bo no haguéssim de celebrar, perquè sempre diguem que és com el dia de la ràdio.
Sí.
Quan hi ha un dia mundial d'alguna cosa, és que...
Malament, vol dir que estem fotuts. Vol dir que estem fotuts.
Que alguna cosa falla,
sí.
Parlant de coses molt millorables, quina valoració feu de l'estat actual de la llei de la dependència i del pressupost que s'hi assigna?
La llei de dependència, tots estem d'acord que no ha complert les expectatives que hi havia. Hi ha unes llistes d'espera, ara amb l'acord de pressupostos del govern de la Generalitat amb el Partit Socialista hi havia un increment de professionals per poder reduir aquestes llistes d'espera, però no estan arribant ni a temps ni amb les quanties que haurien d'arribar. Tenir una discapacitat o tindre una dependència, tots els que hem tingut un familiar en dependència sabem que és car, costós i que a més és feixuc, perquè tots els tràmits són molt complicats. Jo crec que és millorable, bueno, crec no, és molt millorable i sobretot hauríem de veure quines expectatives posem sempre, perquè quan es va anunciar com la gran salvadora, i bé, estem veient que està costant.
Bé, la coincidència que ja ens ha dit l'Albert, que no era doncs, fet expressament, però que coincideixi la vostra elecció, la nostra campanya electoral, també amb una altra campanya electoral, en el nostre cas, doncs, municipal,
sí.
Això us ajuda a dir, bueno, ara arribaran noves corporacions, o no tan noves, però, en fi, es renovaran les corporacions, nosaltres també ens haurem renovat. Com hauria de ser aquest diàleg, si més no a nivell municipal, que són les eleccions que ens afecten i les primeres que toquen aquest any?
Jo ara mateix tinc un filtre bastant gris perquè estic cansat i perquè em crec ja poques promeses electorals, vinguin d'on vinguin. Podríem agafar els programes electorals de fa 4 anys i veure què s'ha complert. Un dia em va fer molta gràcia perquè l'Ajuntament de Girona es debatia en el ple de crear un grup municipal, va portar la creació d'una oficina de persones amb discapacitat per a l'atenció i tal, i em van trucar a diferents grups, dic, què n'opines? Dic, home, dic, jo ho veig fantàstic, però els serveis socials de Girona tenen una mancança de pressupost perquè van sobre, tenen molta més demanda del que el poden acceptar. Traurem tècnics d'allà per fer una oficina de persones amb discapacitat? Dic, jo crec que no acceptaran. Ah, bueno, però és que això és una proposta de ple. Se'n materialitzen molt poques. Ostres,
Déu-n'hi-do.
Clar, Déu-n'hi-do. Vull dir, al final portem coses als plens de no sé, per exemple, algun ple d'algun ajuntament petit. Votem en contra de la guerra. Carai, clar, tots votem en contra de la guerra. Bueno, no sé, espero que tots votem en contra de la guerra. No hi ha ningú que està a favor, però què porta això portant un ple? Portem en el ple les coses i llavors l'oposició que faci un seguiment de si s'ha complert o no s'ha complert. Bueno, jo crec que hem d'anar per aquí.
Albert, ens queden uns 5 minuts per finalitzar el programa i volíem oferir-te temps per exposar o per reivindicar el que calgui sobre el que creguis oportú. Estàs en un moment a la recta final de la teva trajectòria en aquesta etapa com a president de MIFES i pensem que pot venir bé un temps de ràdio per poder dir m'agradaria no marxar sense dir això o sense parlar d'això.
Doncs gràcies. A mi m'agradaria que la gent empatitzés una mica més, perquè en xarxes socials és molt fàcil empatitzar i ser solidari, però el dia a dia hi ha moltes accions petites que podem ajudar a realitzar. Una són les places d'aparcament de mobilitat reduïda. Sé que sóc cansat amb aquest tema, però és que cada dia i cansa, cada dia haver d'argumentar, discutir, enfadar-te perquè alguna persona en fa un mal ús. El tema barreres arquitectòniques, d'aparcar sobre les voreres... Bé, jo crec que entre tots sí que podem fer una mica més. Si tenim un negoci, eliminar les barreres arquitectòniques. Encara hi ha molts negocis que no podem accedir a les persones amb mobilitat reduïda. I això arriba un punt que cansa i sí que és una cosa que la ciutadania pot fer. Ser una mica més empàtics amb tots i intentar ajudar-nos entre tots per fer unes ciutats més agradables de viure i no ser tant pensar en nosaltres mateixos i pensar una mica més en el col·lectiu i en la comunitat.
Víctor, una darrera pregunta.
Sí, s'ensenya la realitat de les persones amb mobilitat reduïda a les escoles?
Aquest any hem arribat a unes 5.000 nois i noies de les escoles que quasi tots s'han assentat amb cadires de rodes i els hi expliquem i els ensenyem la realitat a través de jocs. I això fa obrir molt la mirada, perquè al final quan tots entenem de tot, i tots me veieu a mi i sabeu que és una rampa i tal, però quan us assenteu una cadira i pugeu aquella rampa que és massa empinada, diu, carai, jo, no és només una rampa, sinó és una rampa ben feta, no?, que cal tenir. I els nois i noies, jo estic, de veritat, estic molt esperançat amb el jovent que puja, perquè té una mirada que ja no hi ha nois, noies, persones amb discapacitat, si ets d'un color o d'un altre color, i un pensament, vull dir, ara és tot com un ente, no?, i que tot s'accepta, tota la diversitat. Jo crec que aquest és la gasolina que m'adona, que la mainada que puja tenen una mirada molt xula i que jo crec que faran un món molt millor per tots.
La mirada europea al respecte del sector ens pot ajudar aquí localment a seguir millorant, sobretot en l'àmbit legislatiu?
Hi ha la Convenció de les Nacions Unides que parla del dret de les persones amb discapacitat. L'únic que s'ha de fer és seguir allò, perquè, a més, està reconegut per Espanya 2007. S'ha de seguir fil per randa. I és que està tot escrit. Ara, s'hi han d'abocar alguna de diners i molta voluntat.
Sobretot voluntat, no?
Voluntat.
Que és un dels béns més escassos, més escàs que el petroli.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs, a la recta final, Albert, només temps per agrair doncs, tota la tasca realitzada, tota la feina feta, i el temps també que ens has dedicat a nosaltres. Sempre que hem reclamat a MIFES, sempre hem tingut la disposició de l'Albert Carbonell, del president, per venir aquí i donar totes les explicacions que facin falta, el qual agraïm i valorem aquest agraïment etern que t'oferim des d'ara mateix.
I jo us agraeixo molt que sempre heu sigut un altaveu per les causes socials, per tant, agrair-vos també que ens poseu a disposició el vostre temps.
Doncs fins la propera, Víctor, tornem la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si Déu plau.
Recordeu que aquest és un programa fent possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, gràcies, fins la propera setmana, adeu-siau.